L'audiovisual.
Bona nit, amics. Doncs després d'aquesta pausa festivalera i amb Ennio Morricone i Sitges com a protagonistes, ha arribat el moment que aquest audiovisual comenci a recuperar el ritme del que és el gran cicle d'aquesta temporada. L'hem titulat Bandes sonores de grans formats. Què vol dir això? Música de pel·lícules rodades en grans formats cinematogràfics, és a dir, gran espectacle. I aquest tercer capítol que us fem amb la Rosa Silloé ens endinsarà una mica més en l'evolució al llarg dels anys, som al 1956, d'aquesta música que va demanar, sobretot, grans orquestres, molta potència sonora, so estereofònic espectacular, en definitiva, com si arribés Mahler després del període dels primers romàntics. Tot va créixer de volum, de dimensió, de durada i, sobretot, de temàtiques de tota mena. Si us agrada aquesta experiència, aquí teniu el vostre programa. Avui, amb dues pel·lícules del mateix any, Les Siete Maravillas del Mundo, que es va rodar per Ian Cinerama, i La Volta al Món en 80 dies en format Tudau. I començarem per la primera, que va ser la tercera pel·lícula de Cinerama, que es va estrenar a Nova York el 10 d'abril del 1956, a Barcelona, el Nuevo Cinerama del Paral·lel, el 7 d'octubre del 1960. Era el tercer documental en Cinerama triple projecció, seguint una mica la pauta dels anteriors amb molts directors, Ty Garnett, Paul Vance, Andrew Marton, Ted Tetz, Walter Thompson i el pare de Mia Farrow, John Farrow, que es van distribuir la feina d'anar per tot el planeta a la recerca de les imatges que volien integrar la pel·lícula que va produir l'autor de King Kong, Marion C. Cooper, i que va presentar i també va contribuir a la producció el que era el protagonista, una mica l'estrella d'aquests espectacles, que era Lowell Thomas. Una pel·lícula que no massa llarga, 1 hora 46 minuts, on el que pretenien era refer les meravelles de l'antiguitat. I, de fet, visitaven encara el Partenó i les piràmides d'Egipte. Però el que volien era demostrar que en el món modern hi havia noves meravelles del món. I van triar el Gran Canó del Colorado, el Taj Mahal de la Índia, les cataractes del Niàgara i de l'Iguazú, el Buda de Kamakura, el Vaticà, és a dir, l'edifici, les sequoies de Califòrnia i algunes danses, la dansa del cobre i la dansa dels Batusi d'Àfrica. Per tot plegat, el que els calia era molta música a banda d'una mica de narració i de l'efecte d'integració de l'espectador quan veia la pel·lícula, que donia la sensació d'estar enmig del panorama que observava, gràcies a la pantalla còncava que l'envoltava i el so que van aconseguir. Compositors d'aquesta pel·lícula: Jerome Moros, el d'Horizontes de Grandeza, Emil Newman, de la família dels Newman, David Raxin, l'autor de Laura i el músic de Charles Chaplin, i Sol Kaplan, el més progressista de tots, que va tenir una participació petita. La pel·lícula és Les Siete Maravillas del Mundo. És del 1956 i us hem triat el tema principal i l'entreacte. Acabarem amb l'epíleg i la música de comiat. I al mig, Terra Santa i la Mediterrània, uns fragments deliciosos que va crear Jerome Moros per la pel·lícula.
this flight around the world, we have seen many, many wonders, and we could go on and on. By the way, we may have missed your favorite completely. So far, we have visited four continents with one more to go, our own. The wonders there may be familiar to all of us, but how can our search be complete without a look at some of them? So, for an epilogue, let's span the Atlantic, and then from all that we have seen around the globe, let's choose our Magic Seven. That Magic Seven to be selected by you, and you, and you. Hail, fair lady, here we are again. We've been visiting ancient lands, and ours is a new country. We've seen many an edifice of majestic masonry, while our tall buildings are of structural steel. New York, engineered with steel. The Empire State, tallest of buildings, a quarter of a mile high, with its 60,000 tons of steel. Would you include it as one of the Magic Seven? The familiar geometrical beauty of a great bridge. Ah, yes, we are at home among exploits of engineering, such as harnessing the water power of the New World, like the Hoover Dam, which holds back the waters of the largest of all lakes made by man. Of the seven wonders of the ancient world, only one was of practical utility, the lighthouse at Alexandria, the Pharaohs. The other six were all aesthetic in character. But ours is an era of technological wonders that are useful to man. Home sweet home in the technological 20th century. In Texas, it means an oil well right in your front yard. But in utter contrast to the complexities of modern technology, ours is also a country where simplicity has its greatest hold on man, like the little white church of the Protestant tradition. The Sunday service of gospel sermon and hymns, the old American tradition of church and family, the simplicities that are so much our own. What about our natural wonders, such as the Grand Canyon of the Colorado?
This is my country, land of my birth. This is my country.
Recalling our flights over Iguazu in South America and Victoria Falls in Africa, what would you now say about our own Niagara, the world's sentimental wonder? Would you put on your list of the Magic Seven the oldest living thing on Earth, the giant sequoia of California? It's like standing before the spire of a church that points to the heavens. Here, where man seems humble indeed, beneath these trees that were alive 1,000 years before the birth of Christ, 3,000 years old. What more appropriate place to conclude our odyssey?
l'audiovisual.
Eren les 7 meravelles del món, el tercer documental en triple projecció de Cinerama, que es va crear el 1956 i que proposava aquest popurri de músiques a mida dels viatges que es feien amb la càmera a la recerca d'aquestes meravelles antigues i modernes, en un final, evidentment, dedicat a valorar i posar en glòria i sursum corda les meravelles americanes. La veu de Lowell Thomas s'encarregava de fer aquesta aproximació a que si el món antic era bonic, el món modern que representa Amèrica encara ho és molt més. En tot cas, amb aquest interludi de la Terra Santa i la Mediterrània tan elegant musicalment de Jerome Moros que heu sentit en aquesta banda sonora. Aquests viatges ara ens duran a una altra pel·lícula, perquè l'any 1956, el 18 d'octubre, es va estrenar al gran cinema Rivoli de Nova York, un event històric, per cert, perquè van fer festa als carrers fins i tot durant dies i dies i dies per celebrar-ho, La volta al món en 80 dies, una pel·lícula que també va codirigir el pare de Mia Farrow, John Farrow, però que va signar Michael Anderson, en tot cas al servei del productor Mike Todd, marit de Liz Taylor en aquella època, fent el segon experiment de la seva vida amb el Todd Howe. Ell també havia estat el productor d'Oklahoma, que vam sentir l'altre dia. El tema de La volta al món en 80 dies, de Juli Verne, li encantava i ja havia produït en teatre un musical de Cole Porter en direcció d'Orson Welles, que va ser un gran fracàs l'any 1946, 10 anys abans. I després ja va arribar el moment en què, amb aquesta pantalla visualment detallista que permetia el Todau i tan obert als espais naturals, tornar-hi i fer una pel·lícula no només molt cara, sinó un autèntic blockbuster amb 140 localitzacions, David Niven, Cantinflas, Shirley MacLaine i Robert Newton com a protagonistes i tot de cameos com els Sinatra, Dietrich, George Raft, Fernandel, Buster Keaton, Peter Lorre, Noel Coward, etc, etc, etc. La pena és que un mes després de l'estrena de la pel·lícula moria el seu compositor, un compositor únic, el gran Victor Young, que guanyaria a posteriori i sense saber-ho l'únic Òscar de la seva carrera, un dels 5 de la pel·lícula, que va ser Òscar al millor film, al millor guió, a la millor fotografia, al millor muntatge i a la millor banda sonora. Victor Young era el compositor clàssic de les pel·lícules de Cecil B. DeMille i també l'autor de les bandes sonores de Johnny Guitar, de L'home tranquil o de Love Letters. Per exemple, melodista, acomodatici, molt comercial, es sabia vendre molt bé, venia discos com a rosquilles, però va fer, en aquest cas, una partitura extraordinària. 175 minuts de música, fent servir la tècnica de leitmotiv i una adaptació evident a totes les múltiples cultures que visiten Phileas Fogg i Passepartout en el seu viatge. Això sí, amb uns tocs referencials d'allò més tòpic i eficaç, però que funcionen molt bé, sobretot en el gloriós final resum dels títols de crèdit que va crear Saul Bass en animació, que feien en 6 minuts i escaig pràcticament la pel·lícula completa i la banda sonora completa. Doncs bé, farem aquesta segona banda sonora d'avui, d'aquest cicle que dediquem a les bandes sonores de grans formats, amb aquest Around the World in 80 Days, La volta al món en 80 dies, música de Victor Young, dirigida per ell mateix, orquestracions de Sidney Kantner i Leo Schuchen, violí solista de Walter Edelstein, arpa solista de May Cumber, flauta solista de Haakon Berg i trompeta solista de George Bent. Amb el següent programa, tema principal, els crèdits finals que mencionàvem fa un moment, el tema de Passepartout, Cantinflas, la gran barca reial de Siam, l'obertura de la segona part i tota la part americana i final de la pel·lícula. La setmana que ve tornem amb més bandes sonores grans formats, En busca del paraíso i El arbre de la vida. Ara, La volta al món en 80 dies.
Thank you.